I no sabem pas nosaltres si en les darreres reunions de la Junta de Portaveus, etc, ja l'ambient ja era una mica més intens, per dir-ho així, que les de setmanes anteriors. Bona hora, Carbonell, bon dia, bona hora.
Bon dia.
L'ambient en les darreres juntes de portaveus ha estat una mica més potent?
Una mica, però no gaire, eh? A la Junta de Portaveus seguim parlant bàsicament dels problemes que ens passen a Sitges dia a dia. A vegades surt alguna coseta perquè algun grup presenta una moció d'aquestes que és més generalista, però en general la base segueix sent els lius, diguem, que tenim al poble.
Home, això té bastant de mèrit, eh?
Sí, la veritat és que
no
sí.
No sé si dir no caure amb la temptació, que és difícil no caure.
No sé si és perquè però... som de partits molt diferents, que també podria ser al revés, que... però en aquest sentit no, vull dir, jo crec que no ens afecta massa.
Éreu a Barcelona ahir?
Sí, exacte.
És una pregunta retòrica, perquè és clar, preguntar-li a Aurora Carbonell si ahir era a Barcelona és com, en fi, com preguntar-li a un familiar de Grallers si és a l'entrada de Grallers per festa major, oi? I què?
No, però tal com has comentat tu, jo vaig estar amb alguns altres, vam estar gairebé fins a les 12 de la nit, però de 8... de 8 del matí a gairebé les 2 del migdia, que és quan vam marxar, vam estar treballant per Sitges, vull dir, vam estar aquí fent les mateixes reunions i les mateixes... Ho dic perquè la gent tingui claríssim que no deixem tot el que tenim aquí a Sitges, o sigui, el que estem fent és el doble de feina, diguem, tots les nostres feines diàries, les reunions amb els veïns i tot, però jo, mira, l'última reunió precisament me la van cancel·lar perquè el senyor que venia, estava
anava a Barcelona
i em va dir és que vull anar a Rambla Catalunya, i li vaig dir, home, dic, doncs jo també voldria anar, però vull dir que nosaltres fem la nostra tasca igual i a més fem l'altra, i per exemple ahir ens vam quedar fins a les 12 de la nit allà i aquest matí teníem una reunió de territori a 9:15, vull dir que ja aquest matí ja estem una altra vegada a Proelles amb el dia a dia igual.
Què creieu que passarà l'1 d'octubre aquí?
Nosaltres ho tenim tot preparat per votar. Nosaltres ho tenim tot preparat i la gent no ha de tenir por. Jo espero que sigui una festa, tal com hem anat dient sempre. Jo entenc que aquests dies, i el d'ahir, per exemple, va ser impressionant, no? Nosaltres estàvem allà a Rambla Catalunya, jo crec que han dit 40.000 persones, no sé si eren més, però a l'ambient, almenys on estava jo, era absolutament festiu i tothom cridant, consignes, en cap moment vaig veure res, ni un conat allò d'algú, no, al contrari, es cridaven precisament moltes consignes d'independència sense violència. Per tant, la gent el que vol és expressar, decidir i expressar el seu sentiment. I l'Ajuntament, en aquest cas, que és un ajuntament 100% que està pel dret a decidir, i diria 100% que està també pel sí, però ja només parlem pel dret a decidir, nosaltres la nostra feina és deixar-ho tot perquè la gent pugui votar aquell dia. I això ho tenim tot preparat. Si aquell dia passés qualsevol altra cosa que no es pogués votar, no seria pas perquè nosaltres no hem fet tot perquè la gent voti. I les nostres consignes són que el dia 1 anirem a votar i anirem a expressar el que nosaltres hem estat batallant per poder expressar aquest dia. Per tant, jo espero que el dia 1 segueixi igualment, segueixi siguent una festa de la democràcia, que tothom vagi a expressar el que vulgui, en blanc, sí, no, o el que prefereixi, però que vagi aquest dia a votar.
Enteneu que el dilluns en el ple municipal això serà un tema?
Sí, home, bàsicament perquè també el batlle dona compte de la resolució que va fer, del decret que va fer, i
a la qual, si no tinc mal entès, Ciutadans ha demanat un informe al secretari municipal.
Sí, que ja s'ha preparat. I bé, quan es donarà compte d'aquest decret, doncs esclar que sortirà un debat que és molt lògic i que és molt democràtic i que està molt bé, em sembla perfecte. Nosaltres que parlem del que està passant és que és absolutament raonable, i nosaltres parlem amb Ciutadans i parlem amb el PP, vull dir, parlem amb gent que estem molt allunyats ideològicament, però parlem com a persones, que és el que hauria de ser. El que no pot ser és el que es va veure ahir, no? Que ja, en fi, ja anàvem contra drets civils de les persones, no? Que et parin al mig de la carretera, et facin baixar del cotxe i et portin al quartelillo, diguem, com li ha passat a molts representants o a molts càrrecs electes, fins i tot. Vull dir, això no hi cap enlloc. Jo crec que això ara ja han passat la frontera, no?
Vaja, que parlen més els regidors del govern amb els de l'oposició aquí que no pas fora d'aquí.
Sí, nosaltres aquí en parlem, i ja et dic, i quan hi ha una moció de Ciutadans, moltes vegades, que són els que a vegades són més punyents en aquest sentit, i són els que ells volen parlar més d'aquest, que moltes vegades els hi diem, nosaltres estem aquí primer per Sitges i pel poble, parlem dels temes nostres, i a més, si voleu, evidentment, són partits polítics que cadascú té la seva ideologia, però ells sempre treuen aquest tema, doncs cap problema, parlem-ne i civilitzadament, cadascú amb la seva opinió, això és perfectament legítim i és el que és la democràcia, no? Però tot el que més, tot això de que no ens deixin reunir-nos, que no ens deixin, no sé, qualsevol dret fonamental de les persones, això no hi cap en cap democràcia del món.
Comencem per les qüestions, diguem-ne, més properes a la nostra actualitat. Li dèiem a la regidora que abans d'ahir teníem els veïns dels carrers Bonaire i Joan Tarrida, explicaven aquesta denúncia que han presentat a Fiscalia perquè la Fiscalia actuï, si ho creu convenient, contra els responsables de no haver actuat davant els locals d'oci nocturn dels carrers Bonaire i Joan Tarrida. A partir dels informes ens en ensenyaven uns quants, però en general el que vàrem veure, diguem-ne, d'una forma més clara era l'informe de la Universitat Politècnica de Catalunya assenyalant que gairebé cap local complia la normativa, en aquest cas de sorolls, i també hi havia altres informes que assenyalaven que altres locals no incomplien la normativa antiincendis. Els veïns, diguem-ne, apunten directament a l'Ajuntament com a responsable de no haver actuat quan aquest informe fa una miqueta més d'un any que va arribar a la institució. Què ha de dir la regidora?
Home, el primer de tot és que aquest informe de la UPC el vam demanar nosaltres. És a dir, jo els entenc perfectament amb els del carrer Bonaire. Des de que vaig entrar com a regidora he parlat amb ells i ho entenc perquè és un problema que arrastren des de fa molts anys i hi ha un greu problema en aquest carrer. No només dels locals, sinó del carrer en si, de l'acumulació de gent que hi ha al carrer sempre. O sigui, és un problema que no és fàcil de solventar. En aquest sentit, nosaltres en el departament, jo el que sí que puc dir que estic tranquil·la perquè el que sí no estic d'acord és que ens diguin que no hem fet res, perquè precisament s'ha fet molt. Una altra cosa és que no es vegi encara, però fer-se s'ha fet molt. La primera cosa és precisament això, contractar la universitat, la UPC, o sigui, ho hem fet nosaltres amb diners de l'administració, hem pagat aquest estudi perquè ens digués exactament què passava en cada local, que no ha estat fàcil, perquè s'han tingut que posar en contacte amb els establiments, amb els veïns, amb el de dalt, amb el de baix, amb el del costat. Alguns estaven d'acord, uns altres no. Vull dir, ha sigut una feina absolutament llarga i concisa. I els resultats, evidentment, han dit, és veritat, aquest, hi ha alguns bars molesten més que altres, hi havia, per exemple, veïns que reben la música no del bar del costat, que potser és el que tota la vida s'havien pensat, sinó que és del bar del davant. Gràcies a aquest estudi hem vist exactament les problemàtiques que hi ha. Un cop hem tingut aquest estudi, nosaltres el que vam fer és que hem obert 10 expedients a 10 establiments diferents i en cada un és una pel·lícula diferent.
Però el portaveu de l'associació ens deia que aquests expedients no han estat informats fins fa 4 dies, no, quan l'informe és de fa un any, fa
més
d'un any.
Mira, et dic perquè vegis que sí que s'han anat bellugant les coses. El primer que es van fer és que els establiments, per primera vegada en la vida, crec jo, es van unir i van agafar un advocat conjunt, perquè ells van veure que realment aquí està passant alguna cosa. I aquest advocat el que s'hi ha fet és la seva feina, evidentment, i per exemple van haver-hi, ara no me'n recordo, dels 10, uns quants que ens van demanar que un cop tenien tota la documentació els hi traduïssim tota la documentació en castellà. Fins i tot ens van demanar que traduïssim l'ordenança de soroll, cosa que ens vam negar perquè vam dir fins aquí no podem. Uh-huh. O sigui, què han fet ells?
Faig un parèntesi aquí només, també perquè tothom ho tingui al cap. Quan parleu dels establiments, la majoria d'establiments tenen un propietari comú?
Sí, però n'hi ha bastants
n'hi ha
altres que no. I el que té el propietari comú a vegades també són societats, que són dos, que són una és dos. Vull dir, no és que només hi hagi un senyor que ho porti tot.
D'acord.
No.
És a dir, en qualsevol cas, l'Ajuntament tenia al davant un advocat que
Exacte.
Representava a tots aquests locals,
tots.
Els interessos
són,
d'aquests locals.
Jo he dit Carrer Bonaire, però és Carrer Bonaire i Joan Tarrida.
Sí, sí.
Que fins i tot hi ha diguem, explotadors que entre ells quasi ni es parlaven, però per anar contra l'Ajuntament
s'han ajuntat. Que davant les dificultats, bé.
No, i el que sí han fet, això, ells han allargat el temps, no et diré que no, i era una cosa de preveure. Per exemple, que se'ls demanava a molts, bueno, cadascú té una pel·lícula diferent perquè en cadascú ha anat a l'enginyer, llavors amb un li ha dit...
Ho pregunto per si, també, perquè els oients se'n facin el càrrec o perquè tothom ho tinguem clar. Si ve un organisme independent i diu, aquest establiment no compleix la normativa antiincendis, l'Ajuntament d'ofici no pot tancar aquest establiment?
Nosaltres sí, nosaltres...
Pregunto,
exacte,
si és una cosa nosaltres... tant que pugui, esclar, diguem-ne, ser un risc per les persones,
sí,
així
a mi
directament.
No em consta que n'hi hagi cap
no
establiment,
que n'hi hagi cap
a mi, jo ara no el recordo, si no te'l diria, perquè en canvi n'hi ha altres... hi ha altres establiments a Sitges que sí els ha passat això i els hi han fet tancar. Vull dir, per això ho dic.
D'acord.
El que sí hem fet és que és cert que cada establiment té una cosa diferent, diguem, no?
Té una casuística pròpia.
Un té malament l'aïllament acústic, l'altre no té els limitadors ben posats, l'altre no té doble porta o té la porta... No... I llavors, clar, cada expedient ha estat un món. I alguns han començat a complir algunes coses i altres no. Per exemple, és cert que en tot això ens va enganxar les obres del passeig. Ai, del passeig, perdó, del carrer Bonaire. I les obres van fer que molts locals estiguessin tancats i els seus propietaris no hi eren, perquè aquesta gent també hi ha molts que durant l'hivern se'n van. Llavors li envies una carta, no respon, passa un mes, li has de tornar a enviar una altra, té tant de temps... Vull dir, quan envies un expedient tens tant de temps per fer al·legacions, vull dir que els procediments són molt lents, segur.
Perquè aquí coincideixen els testimonis, els veïns ens deien que la majoria són explotadors en locals de lloguer.
Sí,
no directament
sí,
propietaris,
sí, sí.
I això fa que el model de negoci, diguem-ne, no tingui massa en compte les obligacions, perquè sí. Com que són llogaters,
sí.
Doncs si algun dia em tanquen, doncs me'n vaig i me'n vaig a un altre lloc.
Sí,
sí?
Sí,
amb això hi ha,
que passa és que n'hi ha, que sàpiga jo, n'hi ha que són lloguers molt antics,
n'hi ha que són lloguers molt antics,
no crec que els hi convingui molt marxar.
D'acord.
Però bàsicament el que deia és que hem fet moltes actuacions, no només això de l'estudi de l'UPC, no només l'obertura de tots els expedients i el seguiment, perquè obrir un expedient a vegades, mira, pot ser fàcil, però el seguiment és complicadíssim. Perquè cadascú fa les seves al·legacions, la feina dels advocats contraris, diguem, és ves allargant el temps, o sigui, això és bastant normal. I l'altra cosa que vam fer és que en un perímetre concret, que no podem definir molt exactament, hem posat una sèrie de sonòmetres al carrer que està valorant el soroll que està passant al carrer cada dia. I que ens ha fet veure, doncs, per exemple, el carrer Bonaire, no? Que evidentment té unes puntes molt altes quan pleguen els bars musicals, una altra punta quan pleguen les discoteques, una altra punta quan passa el de la neteja, una altra punta quan passa el carrega-descarrega, clar. Però aquest estudi que estem fent, hem d'estar, ens han vingut, també és una empresa que hem contractat, que ens ho està fent, ens ha fet una primera valoració i ara ens farà una segona. Són estudis que es necessiten una visió d'almenys un any per dir, clar, per aquest carrer, per exemple, clar, doncs el 24 d'agost, evidentment, hi havia una punta molt àmplia.
En canvi, per acabar concloent, probablement el mateix que diuen els veïns, que serà, home, no us cal un estudi, que no ho veieu, que això és un...
Sí, però la conclusió ja bàsica que et dic és, hi ha molts establiments que poden complir i que compliran amb la normativa, potser sí, evidentment, si hi ha un que no compleix, es tancarà, això està clar, però el problema del carrer seguirà estant, eh? Perquè el problema que hi ha al carrer Bonaire és que la gent, la majoria de l'activitat la fa al carrer a l'estiu, ha estat tothom al carrer. Ara s'ha vist amb els ossos, no? Que tothom diu que són, i és veritat, és un col·lectiu absolutament pacífic i molt bé, i no tenim ni un problema amb la policia, ho pot dir perquè no hi ha mai cap problema, és una gent que està aquí, fa una gran despesa i tot, però clar, quan arriba el moment que hi ha tanta gent al carrer, això és un problema.
Unes quantes preguntes sobre això, i segurament algunes de difícil solució. En algun moment l'Ajuntament hagués pogut preveure que la densitat de tants locals en una zona, diguem-ne, tan petita provocaria això?
Home,
un col·lapse, sí. Un col·lapse al carrer?
Clar que sí, el que passa és que això s'ha de preguntar a qui van anar donant les llicències. És cert que jo crec que fins al pla d'usos del 2008, que és el que va començar a dir que ha d'haver-hi una distància entre un bar musical i un altre, excepte a la zona d'oci nocturn, que és el quadrat de Joan Tarrí, de Primer de Maig i Marquès de Montroig. Però el Bonaire, això li afecta les distàncies. Per tant, aquelles llicències que es van donar a partir del 2008, i si es van donar, aquestes estaven mal donades, evidentment que sí, totalment. Vull dir, això va ser un error horrorós,
això
perquè
no
és el que estem pagant ara nosaltres.
Això no es pot revertir.
És el que està costant, perquè el que passa és que n'hi ha moltes que són d'abans, tot s'ha de dir, n'hi ha moltes que són d'abans d'aquest pla d'usos, i llavors un cop donat no es pot tirar enrere.
Els veïns ens parlaven de les zones ARE,
sí.
I fins a quin punt el fet d'haver marcat el carrer Primer de Maig com a zones ARE, diguem-ne, ha encalmat el carrer Primer de Maig i el soroll ha anat traslladant-se cap a Joan Tarrí de Bonaire.
Doncs mira, gràcies als sonòmetres aquests que estem posant, els sonòmetres ens diu que el carrer Primer de Maig és el que té més soroll.
Continua sent el carrer que té més soroll?
Clar, perquè els estudis aquests ens miren ens analitzen durant tot un mes o durant... És cert, clar, segur que el bon aire, a l'època dels ossos, hi ha més soroll, segur. Però en general, durant tot l'any, al carrer primer de maig, i s'ha de baixar el soroll del primer de maig, eh? Per molt que sigui primer
que,
de maig
és que,
i tot,
clar,
ha de baixar, perquè no és legal.
Qui us escolti pensarà, si ara el carrer primer de maig és el que fa més soroll,
sí?
abans bueno, i parlo de fa 10 anys enrere, exacte, quan tots els locals estaven en marxa, això era un
per
escàndol.
Per exemple,
doncs,
el que dèiem abans, recentment, no direm el nom, però hem precintat un local del primer de maig i l'hem precintat per incompliment continu amb l'ordenança de soroll, perquè se li va demanar aïllament acústic, perquè van manipular els limitadors de so, perquè hi hem estat fent disciplina, no han complert i finalment s'ha precintat. Vull dir que sí que es van fer actuacions que costen, perquè clar, presentar un local tampoc és una cosa senzilla, ni tampoc és el que volem fer, perquè també hi ha empresaris que els hi costa també el seu tirar endavant. Però clar, si estàs incomplint durant anys i no hi ha manera de que compleixis, és que l'única solució és precintar.
Ens heu portat al final de l'embut, entre aquells que diuen, caram, l'Ajuntament amb el Patxà va ser molt, molt expeditiu, i en canvi venen els veïns dels carrers Bonaire i Joan Tarrida, porten un informe de fa un any i pico, i en canvi molts establiments continuen encara oberts o han pogut continuar la seva activitat. Hi ha alguna resposta a això?
Que cada situació és un món diferent. El Patxà, per exemple, un dels problemes que té és molt semblant al Bonaire, en el sentit de que té més lío al carrer quasi que fora. Ells estan complint cada vegada més, ja, diguem, ara no fa molt, hem fet reunions per a veure si ja finalment
es desbloqueja d'una vegada.
Tot. El que passa és que el Patxà té un problema urbanístic, cosa que els altres no el tenen.
En quin sentit?
Urbanístic greu. Bé, que el 2006 va haver-hi un canvi, no?, en el pla urbanístic, i la parcel·la del Patxà està conjunta amb la del costat, s'ha de fer un pla especial per dir a l'ús del Patxà, fes un tema urbanístic totalment, que s'ha de resoldre. Si no...
És a dir, el nou pla general va canviar la qualificació,
exacte,
urbanística de,
exacte,
la zona on està el Patxà.
I qualsevol cosa que vulguin fer, com són obres que han de fer per adequar-se a la normativa de soroll,
ha de passar obligatòriament
si no fa un pla especial,
per un canvi,
exacte,
de...
Vull dir, és més gros que un... Que un local que el que no té és un aïllament acústic, o, són coses més greus. I clar, això, la normativa jurídica, diguem, et deixa actuar si incompleixes una sèrie de requisits. No perquè molestis molt, ja automàticament et puc tancar el local.
Els veïns no han parat de dir-nos que l'Ajuntament, molt bones paraules, però res més enllà.
Jo els entenc, perquè porten moltíssims anys aquesta gent. Vull dir, des de quan fa? Jo me'n recordo una època veget haver vist els cartells de
sí,
prou,
allà,
ja no podem més.
Allà va començar.
És que tenen, jo els entenc perfectament, vull dir, tenen molta raó. El que passa és que jo m'he donat compte que l'administració, la llei és molt garantista per tothom, també, i que també s'ha d'entendre, i que costa molt tot, vull dir, exacte, vull dir, tu fas això, obres un expedient i et penses, ah, ja està, doncs l'obro i li dic que li tenco. No, no és així, perquè el propietari també té els seus drets, m'entens? Llavors ell pot fer totes les al·legacions que pugui, no es pot tancar un local només perquè no té el limitador, li puc treure la música potser, però no li puc tancar un local, vull dir, no és tan fàcil com a vegades la gent pensa.
Quina responsabilitat tenen els empresaris, quina responsabilitat té l'Ajuntament en el que està passant als carrers Joan Tarrida i Bonaire, que
molta,
els veïns...
Molta, tots. Jo, per exemple, amb molts empresaris els he dit, pensa que per molt que compleixis has de controlar el carrer. Has de controlar, jo ja sé que és molt difícil, perquè com controles que la gent et surti al carrer o quanta gent et surt?
Això, des del punt de vista legal, és així?
Sí.
És a dir, l'empresari té una certa obligació davant,
sí,
el que està passant al carrer?
Sí,
sí,
sí, de
per
fet...
Què? Perquè generen el seu local?
Sí, de fet, per això hi ha l'obligació de tenir una persona a la porta que vagi controlant. El que passa és que és el que diuen ells. Moltes vegades diuen, jo no sé si n'hi ha un que està 50 metres més avall,
si és d'aquell
local
o és el
meu,
si és meu,
si és teu, jo no puc dir res... Ells ja ho intenten fer, hi ha locals aquí a Sitges que ho estan fent molt bé, això, que tenen un controlador o dos i que tot el rato està fora, diguen no crideu, sortiu, calleu, passeu, però els hi costa, els hi costa molt, eh?
I l'Ajuntament quina responsabilitat hi té en el carrer, en l'espai públic?
Bueno, l'Ajuntament jo crec que té la responsabilitat això, de que no hi hagin aquestes acumulacions, de que no es vegui tant al carrer, de que la gent pugui circular, no? Que hi hagin sortides d'evacuació i que no hi hagin... Vull dir, clar que l'Ajuntament té també la responsabilitat.
Doncs aquí deu haver alguna cosa que no funciona, perquè hi ha, vaja, no cal ni dir-ho, hi ha fotografies que demostren que hi ha acumulacions de gent que ni per Carnaval es permetrien.
Sí, no, jo en un dels primers... ossos que vaig fer quan, vull dir, quan estava de regidora, el primer any, clar, jo vaig dir, mare meva, això és... Vaig demanar un informe de la policia perquè digués que realment, si és... Quin límit hi ha? Vull dir, que amb 5.000 persones...
És a dir, si es pot
no
permetre
sé,
aquesta acumulació,
exacte,
de gent.
I a mi em va sorprendre una mica perquè l'informe de la policia deia que sí, que sí? És permès, que no hi ha hagut mai ha passat res, que les sortides d'evacuació estan senyalitzades quan hi ha els ossos, que està controlat. Jo segueixo amb els...
Us va cridar l'atenció?
A mi sí, em va cridar l'atenció.
És que qui
pensava,
us escolti segurament li crida l'atenció.
Sí, em pensava que em diria, home, pues sí, vull dir, no pot ser que hi hagi tanta gent.
Per això, és a dir, que si per Carnaval es diu que aquestes concentracions sí, de gent no poden existir...
A mi això em va sorprendre. I llavors amb els ossos el que fem, com amb tots els esdeveniments, sempre després fem una mica de valoració del que ha passat i tot. I el que li estem dient en els darrers anys és que els ossos van fer el village, el passeig, precisament
per descongestionar.
Exacte. I
s'ha demostrat que no és així.
S'ha demostrat que no, que hi ha gent al village i hi ha molta gent. Que passa és que canviar les coses és molt difícil, eh? Dir-los amb els ossos, doncs potser us hauríeu de bellugar de lloc i no estar davant del carrer Bonaire, això és molt, molt, molt difícil.
Una reflexió final. Hi ha darrere d'això un model de negoci que no té massa en compte res?
Jo crec que durant molts anys ha estat així, però que en els últims anys això està canviant. Els locals són molt conscients de que els problemes del soroll és un problema de salut pública, que de fet legalment va ja per la via penal.
És que per això ho diem.
I en això estan molt conscienciats, eh? I nosaltres hem tancat bastants, més que locals, hem precintat bastants aparells de música, de bars. Hem fet moltes actuacions, el síndic de Greuges està carregat de denúncies per sorolls i cada vegada jo crec que està canviant. Jo crec que durant molts anys ha estat així, vinga, aquí som un lloc turístic i de nit i no passa res i aquí es pot fer el que es vulgui, i en els darrers anys jo constato que això està canviant.
Ho dic perquè de cara al futur i des del punt de vista dels veïns, els carrers Bonaire i Joan Tarrida estan, diguem, de condemnats a aquest brugit constant?
O no, o jo no ho veig, no? Jo no ho veig tant. Si no recordeu, el carrer Sant Bonaventura, no? Havia estat un carrer i mira com ha acabat. Jo no ho crec, eh? Jo no crec que estiguin condemnats a això. I mira el 1 de maig com ha canviat. Vull dir, jo crec que la normativa i la gent en general va canviant l'oferta i la demanda també.
Doncs posem-nos en aquella paradoxa, ens ho heu posat molt bé. El carrer 1 de maig ha canviat a millor o a pitjor?
Clar, jo ja ho sé que hi ha molta gent que diu que ha canviat de pitjor, però és que no podem comparar amb altres anys, amb els anys 80 o així, perquè no té res a veure. Ha canviat més en la vessant de restaurants, de gastronomia, que a un li pot agradar més o menys els restaurants que hi ha, sí, però com a oci nocturn evidentment que ha canviat a pitjor, diguem, no? Perquè ja no hi ha l'oci nocturn. Un altre problema que té el 1 de maig és una mica com el Bonaire, tothom està al carrer. Si tu vas un dia a les 2 del matí al 1 de maig, els locals estan buits i al carrer està tothom, absolutament. Els locals durant una època es van gastar molts diners fent doble porta i totes les portes estan obertes. Vull dir, clar, perquè si tothom està al carrer i està entrant i sortint, les portes estan obertes.
Però que quedi clar que els locals tenen una responsabilitat davant,
sí,
de les persones,
sí,
perquè per són això, els seus clients.
Exacte, per això un dels que hem presentat precisament és això, perquè tenia absolutament sempre la porta oberta i la música a rebentar, perquè suposo que la gent quan passés per allà els hi pogués atraure. Però no, doncs no ho poden fer, encara que sigui el 1 de maig, perquè hi ha una normativa que no t'ho permet.
Anem a estirar una mica per aquí, perquè aquella qüestió de les llicències que en el seu dia ens va dir,
sí,
Aurora Carbonell, doncs bé, entrem en una moratòria de determinats establiments,
sí,
al centre del poble. Com ha anat tot això? Com està anant tot això?
Amb això de les llicències, deixa'm donar un apunt, perquè ja moltes vegades sento gent que diu, és que doneu llicències en cada restaurant i en cada... Nosaltres no donem llicències. Això va canviar, crec, que el 2000... Ara no sé si el 2008, bueno, hi ha una llei...
Arran de la normativa europea,
exacte,
que permet obrir...
Arran de la llei aquesta, la Bolkestein, que permet obrir el que sigui, o sigui, tu obres i tu et fas responsable de que estàs complint la llei, que t'has mirat els plans d'usos, que t'ho has mirat tot, has agafat un enginyer i ho tens tot ok i obres. Nosaltres no donem llicència. A mi,
o sigui, que
d'alguna
manera...
Diu, quines llicències dona l'Ajuntament? No les donem nosaltres.
La llei facilita l'empresari posar en marxa el seu establiment,
exacte,
i aleshores, per dir-ho d'una altra manera, és l'Ajuntament el que ha de córrer.
Exacte.
Per controlar si aquell establiment,
sí,
respon a la normativa o no.
Hem de verificar.
I per tant, va molt més ràpid
com
el sector privat a obrir que no...
Com evidentment, amb 800 i pico activitats que hi ha, no podem anar verificant-ho tot cada dia, el que es verifica primer sempre és allò que té denúncies o queixes o tal, o els que no són, es diuen, hi ha les activitats innocues, que és una sabateria o tal, i les no innocues, que és un bar, doncs primer anem per aquelles que sabem que portaran més problema. Ara obre una sabateria i nosaltres no diem res, vull dir, no ens podem ni assabentar.
L'Ajuntament sí que és capaç, que per això ho va fer, de, d'alguna manera, administrar o limitar l'obertura de determinats establiments?
Exacte.
Això sí.
Vam acotar els supermercats, perquè n'hi havia molts, i vam acotar els menjars per emportar, perquè els menjars per emportar, més que perquè n'hi haguessin molts, perquè provoquen molts problemes exteriors, diguem, no?
De neteja, etcètera.
De neteja, de gent, d'horaris...
Aquells establiments que s'hagin pogut obrir més enllà de la moratòria, és que ja tenien concedida la llicència amb anterioritat?
Sí, i ens ho ha preguntat molta gent.
Perquè, esclar, s'han vist.
Però perquè hi ha una... No sé com dir, no me'n recordo com es diu, però hi ha un document que pots fer abans, quan comences, quan tu quedes un local, de dir una compatibilitat urbanística, de dir jo vull mirar a veure si aquí ho podré fer i ja ho demano.
D'acord.
Per si de cas hi ha alguna normativa que m'enganxi, doncs jo ja he fet això de compatibilitat urbanística per dir si estic bé o no. I alguns d'aquests ho havien fet.
D'acord.
Ho havien fet
I per tant,
abans.
Com que ho havien fet, clar. I en el seu dia se'ls havia dit que allà hi podien tenir un negoci,
exacte,
que,
clar,
pel
que,
qual havien demanat la compatibilitat.
La xurreria del Marquès de Montroig, o algun altre, els dònuts també que hi ha, dos o tres d'aquests de menjar per emportar que van obrir després de la moratòria, però és que ells abans ja havien demanat aquesta compatibilitat.
D'acord, que com deia més d'un, tot fos la xurreria del Marquès de Montroig.
Exacte.
Que és molt bonica i molt...
Sí, és molt bonica, fins que no canvi, que el problema
que no
és el que ens passa, que a vegades ho agafa un explotador que té una idea claríssima de negoci,
del model de
negoci,
que molt
bé, però potser si no li funciona o traspassa amb un altre la llicència que ja s'ha quedat, per això és tan important quan ja tenen la llicència, que llavors ja no saps qui pot venir.
Perquè
per
la llicència no es perd, eh? No caduca amb la marxa del qui la va demanar el primer dia, sinó que allà...
No. Per exemple, un altre local que també vam presentar era un de menjar per emportar que feia molts anys que estava obert i que portava molts problemes, precisament perquè obria de 12 de la nit a 7 del matí. I aquest finalment l'hem tancat, perquè a part de que incomplia de moltes maneres, era un problema pel veïnat i era un problema al carrer.
No és fàcil tancar.
No és fàcil perquè ha estat anys, aquest, molts anys. Però veus, aquest és això, és depenent de quin explotador ho agafi, fa un ús o un altre.
I suposo que estem en el mateix. Si jo porto tants anys desenvolupant una activitat, aleshores jo també puc justificar de per què no m'han tancat l'activitat durant tants anys que jo la porto exercint.
Exacte.
I això suposo que és una estira i arronsa, com va
que...
passar amb les immobiliàries també.
Que passa,
no, això, no?
El que passa és que aquest, com tenia moltes denúncies de veïns, de policia, hi ha un expedient molt complet, diguem, que incompleix moltes coses i per això es pot tancar.
Estirem encara aquest fil. En la darrera audiència pública, una veïna de Sitges va dir en veu alta i la regidora, bé, l'alcalde, tothom va quedar una mica parat, que l'any que ve hauria de marxar ell i la seva família del seu pis perquè tot el bloc sencer se l'havia quedat algú i el dedicaria tot sencer a pisos turístics i per tant havien ja posat havien trucat els veïns per dir-los que l'any que ve tots fora i eren unes 8 famílies si no recordo malament. Veu aconseguir parlar amb aquesta veïna?
Sí, tant.
I quin cas és aquest?
Això és uns pisos, clar, que a mi em va sorprendre perquè ella va dir que és tot el bloc i urbanísticament, o sigui, és molt diferent un habitatge d'ús turístic, que vol dir que en un bloc poden haver-hi un, dos, tres,
sí,
dir, qualsevol pis quan es podia demanar una llicència d'habitatge turístic, i una altra cosa és un bloc d'apartaments turístics que ve a ser com un hotel, un aparthotel.
D'acord.
I això són, urbanísticament, és absolutament diferent. Clar, en alguns llocs poden haver-hi hotels o apartaments i en altres no, el sòl urbà, no? Això és normal. En canvi, habitatges d'ús turístic, qualsevol finca, sempre complint la llei i tot,
sí,
podria demanar-ho.
El que no pot ser
és que tot un bloc sencer siguin habitatges d'ús turístic.
És a dir, el que no pot ser és que tota una finca de vivendes,
exacte,
acabi convertida en una finca d'habitatges turístics.
Exacte.
Això és el que no pot ser, segons la llei.
I per això a mi em va sorprendre, quan ella em va dir no, és que és tot, dic, quan marxis ens va donar l'adreça i nosaltres, de fet, a Urbanisme ja s'han posat i bé, ja han vist alguna cosa que no està...
És a dir, pels veïns que s'hi trobin en aquesta circumstància,
sí,
si vostès viuen en un bloc de pisos, no poden convertir-se tots els pisos,
exacte,
en habitatge d'ús turístic.
A no ser que normativament i urbanísticament allà pugui ser un bloc d'apartaments turístics i facin el canvi i diguin ja no som un bloc residencial, sinó que som uns apartaments.
Però
que,
això el pla d'usos ho ha de considerar. És a dir, ha d'estar situat
això,
en una zona
si
on es pugui
ara,
permetre,
clar,
això.
Això va passar amb aquells apartaments allà... Com es diu el carrer aquell? Pere Cingle?
Sí, del pare Albert Cingle.
Exacte, allà. Allà va passar
en aquell
això.
Famós...
Allò eren uns apartaments que van començar a dir ara hi ha un habitatge turístic, ara dos, ara quatre, ara nou, ara deu, i de cop i volta era. I allà el sòl no es pot fer ni hotels, ni apartaments turístics, ni perquè és sòl residencial.
D'acord.
Doncs són aquest estil.
Sigui el que sigui, ara no es pot legalitzar, no es pot obrir cap...
No, ara no es pot donar d'alta cap habitatge que sigui habitatge d'ús turístic. I el que estem fent nosaltres, que a més ara ens ho presentaran, vam quedar a finals de setembre, ja es va contractar una empresa que està fent tot l'estudi de tots els que n'hi ha i els que no n'hi ha, i de passada doncs, també ens mira els legals, els il·legals i tot això. En base a aquest, nosaltres farem un pla urbanístic només d'això, no? Dels habitatges turístics, que en teoria té que ser per dir on poden haver-hi habitatges turístics, on no, quants... Jo, la meva idea, sincerament, bueno, i crec que en general la de govern, és que ja en tenim bastants de legals. Vull dir, no sé si s'autoritzaran molts més.
És a dir, que n'hi ha prous.
Sí, sí. I potser, com s'ha fet en alguns llocs a Barcelona, no es donen llicències si no es dona de baixa o alguna.
Perquè l'estudi ha pogut finalitzar ja?
No, ens el presenten ara a finals de setembre, ens
d'acord,
van dir.
D'acord, d'acord. Sí.
Però, clar, només la xifra de que a Sitges hi ha 18.000 habitatges en total, de tot tipus,
sí.
I d'aquests 18.000, 1.800 són turístics, legals, ja és bastant, eh? Ja és molt. Llavors, aquest estudi una mica també ens dirà això, no?
És a dir, que d'entrada el govern planteja no moure's d'aquests 1.800
massa,
i aleshores que, diguem-ne, la renovació vingui donada per
exacte.
Si algú s'ha donat de baixa, per si un habitatge...
Per exemple, hi ha gent que m'ho ha dit, i també és cert que és un altre estudi que s'hauria de fer, que és que molts dels que estan legalitzats potser no s'estan utilitzant com a pis turístic, perquè en el seu dia van agafar la llicència perquè és molt econòmic,
ja
per
tenen,
si de cas,
sí.
Jo ja la tinc i ja faré, i és veritat.
Sí,
això
que són aquells
saber.
Que es poden trobar en les immobiliàries que es venen de lloguer.
Exacte.
I diu que poden utilitzar-se
però no
per...
I això també s'hauria de saber, que també per això la nova llei, diguem-ho, la nova ordenança que fem, doncs una de les coses potser que dirà és, escolta'm, cada any has de vindre aquí i com una
i
mica,
renovar la llicència.
Renovar i dir, jo encara estic... viu i encara estic funcionant.
Anem per parts. Si existeixen a Sitges 18.000 vivendes, així
sí,
a grosso modo,
sí.
D'aquestes 18.000 n'hi ha 1.800 legalitzades
sí.
Com a
habitatge
d'ús turístic. D'ús
turístic. Sí.
D'il·legals, se'n pot ja més o menys ja definir la xifra?
D'il·legals nosaltres estàvem rondant sobre gairebé el mateix, gairebé 2.000 més.
Quasi. 2.000 més.
Sí, gairebé. Tampoc es pot saber molt perquè també passa el mateix. Primer que són il·legals i evidentment no els tenim controlats i després que hi ha èpoques que n'hi ha més, èpoques que n'hi ha menys, n'hi ha que s'anuncien i potser no s'omplen, n'hi ha que no s'anuncien enlloc.
Fins a quin punt l'Ajuntament pot controlar això?
És molt complicat. Eh? Nosaltres hem anat amb moltes vegades a la Generalitat, a l'Ajuntament de Barcelona, que ens ajudi, hem copiat el que fan ells. Sí, l'única manera és anar fent inspeccions i que en aquell moment trobis algú que realment està allà, que el que doni fe sigui un funcionari, que el que estigui allà digui que sí, que està en un habitatge d'ús turístic, que t'ensenyi que ha pagat. No és fàcil, eh?
Ho dic perquè sembla que en el fons estem aquí ara, i la regidora sobretot dient en veu alta, que qui vulgui... Qui
no.
Vulgui. Perdó. Qui exerceixi la picaresca ho té bé, perquè
sí, però
costarà
vegada...
molt que l'enxampin.
No, però cada vegada ho té més difícil. Cada vegada ho té més difícil. Primer, perquè per la xarxa sí que és molt fàcil enganxar-los, perquè per la xarxa, i molts es volen anunciar amb aquestes grans empreses, com l'Airbnb, el HomeAway, i aquests sí que són fàcils d'enxampar, perquè estan anunciats, i a més aquests no se n'amaguen, eh? Diuen, nosaltres anunciem els legals i els il·legals. Per tant, el que té anunciat, sí que només per haver-se anunciat, li pot caure un
paquet. L'Ajuntament ha tingut la possibilitat de... inspeccionar, de trobar algun pis il·legal i de fer-li cessar la seva activitat?
De moment, el que, per exemple, teníem un expedient que ara, sincerament, no sé si ja s'ha obert o no, que és un pis legal, perquè d'aquests també en tenim, que té moltes denúncies per sorolls, per festes i festes i festes, i d'aquests també sancionarem.
Vaja, és com si ens diguéssiu, al final, gairebé és més fàcil tancar un pis d'aquestes característiques, de nou, per les denúncies que pugui provocar la seva activitat, perquè al final si molestes el del costat està sentenciat,
sí,
si no
sí,
molestes,
exacte,
doncs mira,
exacte.
Serà més difícil que et trobin, no? La discreció.
No, el que passa és que els il·legals sí que és cert que cada vegada ho tenen pitjor perquè, per sort nostra, els ens supramunicipals, no? I sobretot la Generalitat, està posant normativa nova. I està, per exemple, traient normativa, que jo espero que la tregui, que és per sancionar el propietari. El propietari que ha fet aquest...
Diguem-ne que ha anat per aquest camí.
Que ha anat per això, sancionar-lo. I crec que quan jo crec que la Generalitat en això cada vegada està traient més normativa i és on t'anirà.
Una qüestió final.
Fins i tot estan mirant fiscalment posar ja denúncies.
L'Ajuntament té intenció d'estirar una mica més aquesta moratòria?
Bé, no, per, jo crec que per llei no sé si es pot fer, però el que passa és que el que sí que nosaltres tenim és tot l'any aquest començar a aplicar i a tancar el pla urbanístic aquest nou. Sí que no. Tenim l'obligació. Llavors ja...
I per tant, encara que no hi hagi moratòria, l'Ajuntament sí que pot tenir molt clar que no es donaran més llicències de pisos turístics i que es mantindran aquests 1.800 a grosso modo que hi ha i se'n donaran en la mesura que es vagin donant de baixa d'altres.
I nosaltres anem a per aquí i també entenem que si podem deixar bastant tancats els legals, podem treballar molt més amb els il·legals, anar a buscar els il·legals i anar a sancionar, exacte. És més fàcil, una mica per això ho vam fer l'aturada, perquè necessitàvem que s'aturés una mica el creixement aquest, no? Deixa'ns que ja tinguem controlats els legals i ara podem treballar amb els il·legals molt més fàcilment.
Ens queden 4 minuts, 2 per les pistes de pàdel i 2 per Can Colapi. Escolliu el que vulgueu.
Bé, això és un tema molt del regidor de la Deu Terrado, qualsevol dia el convideu que us expliqui bé. Amb les pistes de pàdel a mi em consta que han parlat ja molt amb l'AMPA, amb els veïns, amb reunions més en petit comitè. Sembla que les conversacions, pel que m'han dit, van per bon camí, vull dir que s'està arribant a un acord, exactament jo no et puc dir de quin, perquè crec que encara està en vies de solució, però sé que estan parlant amb un acord d'on col·locar-ho, a on no. I de l'escola Pia, nosaltres vam dir que és un dels temes que aniria dins del pla d'equipaments. Perquè, clar, fer una escola... Bueno, que la Pia faci una escola i que es busqui un terreny... Clar, com ara tenim un pla director d'equipaments de Sitges que dirà si necessitem un CAP o una biblioteca o un altre camp de futbol, per dir-te alguna cosa... i on aniran, condiciona molt això de la Pia. Més o menys amb la Pia se'ls va dir que hi ha la zona aquesta nova del PBU, que és una pestanya enorme d'equipament públic i que és una de les opcions on te podrien anar ells. Però clar, nosaltres hem de tancar el pla director que s'està fent ja, em consta, perquè el pla director, clar, si diu que necessitem un ambulatori, una biblioteca, no sé quins quantos, bueno, pues a veure, allò també és limitat.
Bé, que ho necessitem tampoc vol dir que al final el tinguem, eh?
Exacte, no.
Que mirin l'escola Agnès... que al final cada vegada va traient el cap.
Ara ja s'ha vist, però... ja s'ha vist el model i tot, eh? Ara ja es comença a veure.
Ara ja seria difícil que ens treguin el caramel
de la boca. O per exemple,
boca,
l'ambulatori. Nosaltres diguem, no sabem si necessitem un ambulatori o no, però la competència és de la Generalitat. Per molt que diguem nosaltres, si la Generalitat no diu, vale, el fem, no.
Haurà acabat aquesta legislatura i no s'haurà obert el cap a les nits?
És possible, és que depèn, és que la competència és absolutament de la Generalitat. Nosaltres, amb el que hem insistit més nosaltres és amb les farmàcies. Que jo penso que quasi és més greu que no tindre farmàcies a la nit que l'ambulatori, perquè les farmàcies moltes vegades et poden atendre per una urgència o per una necessitat d'un medicament que necessites, que l'ambulatori que tenim aquí, que jo sempre he defensat, que lluitaria més perquè tingués més mecanismes, més instal·lacions bones i que pogués fer més coses, que no que estigui més hores oberts. Vull dir, si vas a l'ambulatori, està tot l'any obert, però potser no et pots fer ni una radiografia, de què serveix? Jo el que vull és que el dotin bé al CAP i llavors anem a obrir-lo més hores, i sobretot les farmàcies per mi és més cabdal.
Tot i que segurament, no sé si li és més fàcil a la Generalitat dotar de personal un CAP que un empresari de farmàcia mantenir un negoci, quan molt... depèn també dels ingressos de la Generalitat.
Exacte, sí. Les dues vies són complicades.
Bé, perquè sou autònom en el fons, és a dir, teniu negoci, i això...
Exacte, i a veure qui diu el teu privat, obre 24 hores i ja.
Una altra cosa és que la llei estigui mal feta i s'hagi deixat el servei farmacèutic a empresaris i no sigui un servei públic, però això
és una altra
història.
Ja ens en diríem més lluny.
Esteu contenta de la neteja?
Home... Què dir-te? No et puc dir que sí.
Digueu la veritat i us quedarà molt bé.
No estic contenta amb la neteja, però no puc dir que no s'està fent de tot. És una mica, mira, no deixa de ser una mica com la del carrer Bonaire. Vull dir, es fan moltíssimes coses que potser no es veuen, que potser es veuran d'aquí un temps i costa molt i jo ho entenc, però la neteja és un altre problema que tenim també de fa molts anys, perquè no és nou, i que s'està treballant moltíssim. I de fet, tots esperem molt el nou contracte. De fet, la Carme Almirall, que és la regidora, ja està presentant, hi ha un esborrany molt, molt, molt avançat del nou plec de clàusules, que també, molt probablement, es presentarà també la ciutadania. I el plec de clàusules aquest és importantíssim, perquè és el que diu que si necessitem, a més del que tenim, a part de maquinària nova absolutament, perquè tenim una maquinària que s'està caient a trossos, jo crec que amb maquinària nova, si necessitem una màquina, una carxa amb aigua calenta per netejar molt millor les terres, si necessitem un camió que vagi retirant els contenidors i una darrera que vagi netejant el que fa aquest, si necessitem més escombraires, si necessitem tot això ho diu el plec de clàusules, és el contracte més important de l'Ajuntament i de la legislatura.
Serà el de l'any que ve,
més
no?
Més diners, sí, però ja està molt, 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 molt avançat.
I això són les
serà clau. Gràcies.
Aurora Carbonell, gràcies. Això ha estat un raix final,
sí.
Eh? Se'n va a Barcelona en algun moment.
Exacte.
Tornem demà a les 9, que passin un bon dia. Adéu-siau.